Ser positiu no és estar feliç tot el temps, és entendre que a pesar dels dies difícils en vindran de millors. Salutacions a Catalunya i Andorra. Feina i felicitat per tothom. Comencem. Ara passen uns minuts a les 5, tenen sintonitzat Radio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, eixos de felicitat. Els divendres a les 5 és el dia i l'hora de connectar amb vostès i amb noves tècniques i eines que ens puguin ajudar a viure i ser feliç. Amb aquest programa volem intentar ajudar a ser com nosaltres volem ser, amb tècniques ben senzilles. Sintonitzen un programa de projectes, vivències i experiències. L'equip de programa, les vies de so, José Matoses. A la direcció, Jordi Vilajosana. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, senyor Marc.
Benvingut. I a la conducció, Jordi Vilajosana. I qui us parla, Marc Rius. Segons diuen les enquestes, avui els joves tenen més somnis i projectes que la generació anterior. Però la majoria d'aquests somnis es malmeten per la por al fracàs. Molts joves ens tallen les ales i a si mateixos, per por al ridícul, i no saber fer alguna cosa o no agradar-los-hi fer d'altres. Avui en parlarem. Com sempre, condueix i dirigeix el programa el senyor Jordi Vilajosana. Ell és doctor en administració d'empreses, professor d'universitat i emprenedor social, pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat i director i conductor d'aquest programa. De nou, bona tarda. Benvingut.
Com anem, senyor Marc?
Molt bé, molt contents, esperant no fracassar amb aquest programa. I, bueno, doncs, parlant del fracàs, parlem què és el fracàs.
Primer vull comentar una anècdota que em va passar. Sí? Intentant fer una fideuà que em va dir tu, Marc, que es va convertir en un intent d'arròs negre i al final no vaig interpretar bé les instruccions del senyor Marc. El sabó va quedar bo,
sí.
Al ficar l'allioli per sobre de l'arròs.
També és bo.
Però l'imatge va quedar una mica pastosa, per això no vaig fer cap foto, menys mal que estava sol a casa.
Sort.
I la meva dignitat va quedar ben desguardada.
Bo ho ha de ser, però clar, és a la fideuà, és a l'arròs, és el fideu, quan l'està rossejant sense el sofregit, és allà on s'hi tira l'allioli. I ben remenadet, amb poc foc, i que no es cremi el fideu, i quan està tot impregnat d'allioli s'ha desfet, aleshores hi té el sofregit que ja tens a part fet, amb una cipieta i un pebrot verd, i ho barreges tot, i el fumet de peix.
Pues, pels nostres oients, això és la sensació que jo vaig tindre de fracàs. És a dir, al comparar-me amb l'expectativa i amb un pacte que jo havia fet, amb pacte no formal, amb el Marc, de com jo tenia que fer una fideuà amb allioli, jo em vaig despistar, i com el Marc sempre em diu, tens que seguir la teva intuïció,
sí.
Em vaig sentir fracassat. I això és el que intentarem parlar avui. Què és el fracàs? Per què ens sentim fracassats? Que al final, les conclusions que arribarem quan acabi el programa és el fracàs el tenim a la nostra ment.
Totalment d'acord.
El fracàs en si no existeix.
No.
Què existeix? Pactes amb la societat. Per exemple, jo que sóc professor d'universitat, doncs els alumnes, quan arriben a final de curs, no és el mateix l'alumne que té un 4,99 i no passa l'assignatura que un alumne que té un 5. Quina diferència entre un 4,99, un 4,95 o un 4 i un 5? Sap més o menys? Doncs no és que sàpiga més o menys, però tenim unes normes de joc a les escoles, a la universitat, que si ets un 5 no ets un fracassat, i si ets un 4, has fracassat. Llavors, aquestes són regles de joc imposades, que són formals. Podem estar o no d'acord, però això és una de les regles que hem de saber que treballem molt bé amb els alumnes, perquè si l'alumne, sigui a la universitat, sigui del col·legi, fa aquesta abstracció i ho passa a la vida real, llavors també s'emportarà aquesta sensació.
Sí.
Que si no compleixo un format que m'imposa l'empresa, seré un fracassat i em senyalaran amb el dit.
Home, quan s'ha de gestionar el fracàs, ets un clar exemple tu, perquè avui has vingut, que vas fracassar amb la fideuà, Bueno, perquè si no la vas fer sortir bé, però has vingut ben content i ho has comprès. Doncs pues un altre dia ja la faré així.
Sí, perquè a més, que, a més estava sol i em va agafar un atac de riure. Ara no li envio la foto del Marc. Després ja li comentaré.
No.
Així com un nen petit, i això que jo tinc 55 anys, com un nen petit, no li envio la foto al Marc, perquè cada diumenge al dematí jo amb el Marc li envio una foto de com ha quedat el pati. Ara no li envio. Despistaré i quan
jo
el torni a veure la ràdio...
Algú li ha passat. O se li ha cremat, se li ha enganxat. Algo ha passat, perquè jo esperava la fotografia, però no va arribar a dir, algo ha passat.
I crec que tots els que m'esteu escoltant direu, ostres, doncs és un fet divertit,
sí,
però per moltes vegades aquest fet no acostuma a ser tan divertit. Quan algú de la família, el pare o la mare, que normalment són els que cuinem, i no rebem la gratitud dels fills o dels components de la família,
doncs
sentim un petit fracàs.
Sí,
per tant,
senyor.
Aquest reconeixement és important. El menjar pot sortir millor o pitjor,
però
al final és un tema de pactes que tenim establerts.
Ho fas amb il·lusió.
Exacte. Llavors, moltes vegades, jo recordo la meva mare estar moltes hores a la cuina,
clar,
i sobretot la meva germana, perquè jo m'ho menjo tot, deia, és que això no m'ha agradat. I la meva mare deia, ostres, tot el dematí a la cuina,
veritat,
perquè després vingui l'Anna i em digui que no li agrada.
És com que et tiri una galleda d'aigua freda.
Llavors, això és el que hem d'anar cuidant en el dia a dia. És a dir, si ens creiem que hi ha la victòria, ens creurem que hi ha el fracàs.
Clar.
Llavors, són temes que hem d'anar molt... que hem d'anar amb cura, perquè el fracàs, com la victòria, no existeixen. És a dir, és una cosa que nosaltres ens fabriquem.
És com... clar.
Però aquests són els fracassos que són formals, que estan escrits. Però després hi ha la cultura no escrita, que tu perceps que el teu pare, si no tens més d'un 8 o un 9 de notes, doncs et considera un fracassat. Llavors, això no està escrit enlloc, però tu perceps del teu pare perquè potser amb gestos, amb la forma de parlar, o potser algun dia t'ho va dir, ets un gandul... Llavors, en comptes del fracàs, ficar-te'l amb el 5, te'l fiquen amb el 9, 9 i mig...
Llavors,
el fracàs hem de pensar sempre que no existeix, sinó que som nosaltres que ens creem situacions i formulem una expectativa que és nostra, no és de ningú més.
Podríem dir que el fracàs és una parada obligatòria per l'èxit?
El fracàs, és a dir, jo sempre dic el mateix, dels fracassos aprenem. Quan jo sento que m'he equivocat, doncs jo sé que una altra vegada lo de la fideuà no passarà.
Clar.
Perquè ho tindré en mente...
És que són bons, els
fracassos. I això em farà aprendre.
Sí, senyor, ja no ho faràs més.
I en canvi, si jo considero que hi ha un plat, i ara que parlem de cuina, em surt bé, doncs no el revisaré.
No, clar.
Llavors, normalment hem d'estar en revisió contínua de tot.
Sí,
perquè
senyor.
Això ens permet millorar. És a dir, en futbol, jo que sóc i nascut culer i moriré culer, els fracassos ens fan tirar cap endavant. Però si ens quedem amb la victòria no veiem errors. Si no, mirem aquesta última temporada, quan tot anava bé, semblava que era el millor equip del món.
Sí,
però no érem conscients que hi havia errors. I després, a la que aquests errors s'han posat sobre la taula, així quan el Barça ja va perdre la Lliga i vam perdre la Champions. Per tant, el fracàs t'obliga a aprendre. La victòria o la sensació de ho tinc tot, no et fa replantejar res. I això són temes que jo crec que una revisió sense estrès sempre va bé. Llavors, la pregunta és, què és el fracàs? ¿Vale? El fracàs, si el definim d'alguna manera, és no complir amb unes expectatives que jo m'he generat. Aquestes expectatives, bàsicament, venen de tres àmbits. Un, d'un àmbit més formal, com la universitat, com, per exemple, si jo em presento unes oposicions i no em donen la plaça que jo aspirava, hi ha una sèrie de formalitats o contractes establerts a la societat que em diuen si he fracassat o no he fracassat. Després, la pròpia cultura. No és la mateixa la cultura espanyola o la cultura catalana. Crec que cultura espanyola i catalana tenim coses que ens fan diferents, no solament per sentiments, però hi ha coses que ens fan diferents. La forma de treballar... No estic dient que la gent del rest d'Espanya no treballi, sinó hi ha formats culturals que són diferents. Però jo veig moltes diferències amb la cultura xinesa. Allà són hipercompetitius, aquí són competitius, però no arribem a l'extrem de la cultura xinesa.
No crec que puguem competir mai amb els xinesos.
No tenen més fills perquè volen tindre més calés.
Clar.
I aquí el tema del diner per tindre fills es té en compte, però no fins a l'extrem de que la natalitat allà a Xina està baixant. I després també dels contractes que establem entre les parts, que són contractes no formals, però pot ser entre amics. Doncs, generem certes competències a l'hora de fer esport, a l'hora de sortir, a l'hora de conquistar o no una noia, a l'hora de... I després el contracte més important i que ens afecta més és el contracte que tenim amb nosaltres mateixos. Si no aconsegueixo, doncs, tindre una parella. Si no aconsegueixo, tindre una feina que guanyi tants calés. Si no aconsegueixo aquells títols que tinc a aconseguir. Si no aconsegueixo, segons la meva perspectiva, ser millor que el veí de davant, que el meu cunyat, perquè el cunyat surt a totes les reunions familiars. Sí. Vale? Llavors ens sentim fracassats. Però això són expectatives al final que en generem nosaltres. I pot haver-hi expectatives que siguin conscients i expectatives que no en són conscients i que, des de petit, jo tinc la sensació que si no tinc una carrera, tinc un màster i tinc una feina amb traje i corbata, doncs no hauré triomfat. Quan això no té res a veure ni amb la felicitat, ni amb el fracàs i amb l'èxit, perquè tenim que partir de base que el fracàs i l'èxit no existeixen.
El teu pare ja era una persona molt competitiva, no?
El meu pare, sí, i és una cosa que jo li vaig agrair molt, que recordo el tennis de taula, que jo he jugat a tennis de taula, que per mi la meva primera fita, des de que jo tinc raó de ser, era poder guanyar ping-pong i escacs. Una vegada aconseguit, doncs vaig anar aconseguint fites. Jo també vaig ser molt competitiu per imitació, i després la meva competitivitat reconec que baixa molt. Ara vaig a disfrutar, però si juguem al xinos t'intentaré guanyar. Vull dir, això perquè forma part de l'essència per mi del joc, però no tampoc anar a destruir ningú.
Has parlat de les expectatives, clar, suposo que depèn de quines expectatives ens posem, sempre estarem defraudats, perquè no podem arribar mai, depèn de quines, no?
Clar, imagina que tu et fiques l'expectativa de què faré aquest estiu. I passa el que sigui i no pots fer-ho. Tens previst, per exemple, fer un viatget de cap de setmana, anar-te'n a Menorca. I pel que sigui, doncs no pots anar a Menorca perquè tens que quedar pels teus fills o perquè tens mal de queixal.
Ja sóc un fracassat.
Llavors, això és el que hem de ser capaços de gestionar. Clar. És a dir, agafant-se les coses tal com venen. Ja sé que els nostres oients, i avui que és divendres, que ja esteu tots amb un temps espectacular, amb ganes de fugir de Barcelona o fugir del nostre lloc habitual i de fer coses diferents, és que és molt fàcil dir això per la ràdio. Intentem-ho fer. Pur i simplement nosaltres intentem-ho fer. Assumim el que ens ve. Perquè no existeixen coses positives o negatives. Existeixen. I també podem dir que aquí a Catalunya vivim molt bé. Sí. Jo no dic que no hi hagi pobresa, jo no dic que no hi hagi desgràcies, però si ens comparem amb altres països, el resultat final canvia molt. Per tant, quan veus la desgràcia o els problemes que poden tindre altres famílies, però nosaltres l'únic que hem de dir és gràcies, estic bé, i tinc 5 sentits i anem a disfrutar-los tots. No ens han deixat cap de sentit. Meditar està molt bé, puc disfrutar els 5 sentits amb el menjar, amb sortir a sopar, amb sortir a passejar... Qualsevol activitat, en aquests moments, a l'estiu és bona per fer.
Clar que sí, són activitats que n'hi ha que no costen gaire. Vull dir, tampoc costen masses despeses. Caminar, passejar pel camp no és car. No,
I qui vulgui que està calés que se'ls gasti, perquè també dona negoci de viure a altra gent.
Ah, sí, clar. Sí, en té i ho pot fer, clar que sí.
Per exemple, hi ha un tema curiós als Estats Units, que són gent molt pragmàtica, tindran el que tinguin, són gent molt pragmàtica. Sí. Diguéssim, en els currículums dels executius, és a dir, als Estats Units, dius, tens una carrera, tu vols fer carrera professional en una gran empresa, doncs et demanen una carrera, et demanen un màster, el que sigui, allà hi ha un rànquing de universitats on pots anar a cursar-les, i les empreses es miren aquest rànquing, no és el mateix anar a Harvard que anar a la universitat del costat de casa, i després et demanen treballar amb una ONG, en temes socials. Aquestes són les tres pautes que et demanen. Però després n'hi ha una quarta que et valora moltíssim. Que tinguis experiència laboral i que hagis fracassat. Això també ho valoren. Curiosament, és curiós. No volen gent amb èxit. Una persona de 25-30 anys no la volen amb èxit. Perquè l'èxit, vull dir, no pren res.
Volen que hagi tocat, volen que hagi tingut un fracàs perquè sigui, perquè, per ser resilient.
Exacte, perquè hi haurà comprovat el que és tocar de peus a terra.
I se n'ha sortit, i ha lluitat.
Una altra cosa és que tinguis 40 anys i tota la teva vida hagis anat fracassant d'una altra. Llavors, això és una altra cosa.
Llavors, segurament no l'agafaria, clar.
Però en currículum de gent de 25-30 anys, està el que miren és carrera, la que sigui, no es fixen en la carrera que fas, un màster, aquí sí que es fixen quina especialitat tens, i després que hagis treballat mínim un any amb temes socials, de voluntariat, i després el que valoren molt, doncs passa que això no es pot provocar, perquè moltes vegades encara que vulguis provocar un fracàs, potser no l'aconsegueixes, és un fracàs en el teu historial fins entre 25 i 30 anys. Perquè llavors diuen, aquesta persona, hi ha un aprenentatge darrere. A la universitat transmetem coneixements, vale? I fins als 24-25 anys hi ha molta gent que està aprenent, però això no aporta que siguis una persona efectiva a la feina, capacitat resolutiva. És l'experiència i el caure, tornar-te a aixecar, el caure, tornar-te a aixecar, és el que provoca realment la productivitat de l'empresa. Llavors, als Estats Units, curiosament, en canvi, aquí tu vas amb un currículum i dius, he fracassat, i ràpidament es retira el currículum. El siguiente, por favor. Aquí sí, no es valora el fracàs. Sí. Aquí es valora un currículum, i em sap greu dir-ho, i poca cosa més. Et poden fer un test de 3 hores de psicologia, però al final el que t'està entrevistant no sé què n'està... I perdoneu que potser critiqui una mica els departaments de recursos humans, no?
No, va ser així.
Crec que les coses han de ser més senzilles.
I el màster, molts, de ben quin màster, no, ni el tenen ni l'han fet, però això és una altra cosa.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Nosaltres continuem a Eixos de Felicitat i continuem parlant amb el senyor Jordi Vilajosana, doctor en Administració d'Empreses, professor d'Universitat i emprenedor social, pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat i director i conductor d'aquest programa. Jordi, la recaiguda, els errors, els passos al costat o enrere, són un fracàs?
És a dir, jo quan ho comento, quan fem tallers, no és un fracàs. Passa que ho percebem com a fracàs.
Clar.
Llavors, és molt fàcil dir, escolta, tu estàs aprenent, però clar, el que ja porta un, dos, tres fracassos, dius, sí, Jordi, jo estic aprenent, però vull dir, he muntat un negoci i no m'ha anat bé, m'acabo de separar o la meva parella m'ha deixat, i tot això, des d'un punt de vista de la societat, es considera un fracàs. Sí, encara sí, jo me'n recordo, quan m'he divorciat, l'alcalde del meu poble em va vindre a abraçar. Sí? Jordi, com si em donés el condol. I vés dir, Nani, és de Llavaneres, Nani, que no fa falta que em donis el condol. Per mi és un aprenentatge. Espero haver-ho pres aquesta vegada. Clar, això és important, aprendre-ho. Després hi ha... evidentment que la primera sensació és de fracàs, sí. Però després tens que donar-te compte que quin no és un fracàs, sinó és un aprenentatge. Clar. I quan ja portis 10 divorcis, llavors és quan tens que dir, ei, potser sí, val la pena que paris, que et centris i que miris on t'has equivocat.
Suposo que també es pot considerar un fracàs el conviure amb una persona que no t'hi ha vens.
Correcte.
Llavors és noble separar-te.
Bueno, jo diria que cada un... jo sempre dic que la vida és com una partida de la play. Davant de cada situació tots reaccionem de manera diferent.
Sí.
Llavors, cada un reacciona com reaccionem. No hi ha reaccions bones o dolentes, hi ha aprenentatges que es permet passar més pantalles, i altra gent que, pues, que sempre es queda amb la mateixa pantalla i sempre se li va repetint la mateixa història. És infeliç, però mantén la situació. Bueno, això ja depèn de cadascú de nosaltres. Jo reconec que no és fàcil, perquè des de fora tot ho veiem molt fàcil. Quan estàs a dintre, pues, costa molt. Clar, la pregunta és, per què fracassem?
Clar.
És a dir, quin sentit té davant de l'univers el fracàs? Perquè el fracàs existeix. Dius, jo puc dir, tu i jo, Marc, podem dir que el fracàs està al nostre ment, però realment existeix. Vull dir, la gent ens sentim que fracassem. Ens sentim moltes vegades fracassats en èpocs de la nostra vida.
I veus un negoci que t'ha anat malament i has empenyat.
I que automàticament, que bé, soc un desastre, no estic capacitat, quina mala sort que he tingut. No ho veus com un aprenentatge. Després, amb el temps, quan l'emoció ja comença a diluir-se, ja comences a veure el que hi ha darrere. Per tant, per què fracassem? A veure, aquí hi ha una teoria, una creença, que és, diguem-li, l'univers, que és Déu. Posem-li l'etiqueta, que tots ens sentim més còmodes, que ens va enviant experiències. I nosaltres, és com si estiguéssim en un partit de la play. Pues anem passant aquesta experiència i anem reaccionant. Que aquesta experiència la superem, pues perseguirem el següent nivell. No vol dir que siguem millors o pitjors, sinó que doncs una vegada ja aquest fracàs no el veiem com a tal, l'aprenem, doncs llavors anirem a per al pròxim. Jo crec que la vida és una successió d'aprenentatges i el pessimista dirà de fracassos. Vale, d'acord. Doncs una successió d'experiències. I a cada experiència, doncs un reacciona d'una manera, altres reaccionen d'una altra. I clar, la meva recomanació davant d'una situació de fracàs, quan ens sentim fracassats, què passa, Marc? Que tenim molt soroll al cap. Continuament repetim. Soc un desastre, el tema de la Ioli d'aquest dematí, perquè no he fet, perquè no m'he recordat, quin desastre sóc, i perdo memòria, clar, aquí he fet 55 anys, que la vacuna m'ha transformat, perquè jo estic sentint gent, i perdoneu, que sembla que la vacuna del Covid transforma la gent i fa perdre la memòria. És fals. Tant fa perdre la memòria la vacuna del Covid com el frenadol. És fals. Vull dir, i al final dius, no, què faig? Meditem, rebaixem el soroll, i llavors la realitat és, vale, segons l'estàndard del mar, que amb algunes coses del mar de cuina no estic d'acord, algun estàndard del mar, pues no ho he fet com ho tenia que fer. Una altra cosa és que si dono a provar la paella i hi ha amics o familiars meus, em diuen, ha quedat molt bona, o Jordi, torna a fer la paelleta que et va dir el mar. Vale? Però això no és fracàs, és un aprenentatge.
Oh, i tant.
Llavors, aquestes són les coses que tenim que començar a aprendre. I estem parlant de la paella, que és algo molt simple...
Sí, però es pot aplicar...
És aplicable a tot. És a dir, que un fill vingui amb bones notes o males notes no vol dir que sigui una persona exitosa o una persona fracassada. Quants companys del col·le treien molt bones notes i després la vida no els hi anava bé. O viceversa, que diuen els castellans. Quantes persones que al col·le no els hi anava bé i ara, segons l'estàndard empresarial, els hi estan anant molt bé la feina.
És que també per sortir-se'n a la vida no tot és bones notes, sinó que també és el caràcter de la persona en fer altres feines que tampoc calgui tants estudis i tanta preparació.
Sí, i jo amb això sempre recordo aquesta dona peruana que vaig conèixer ja fa uns anys al Perú, a Cuba, 92 anys, té que tindre ara... He perdut el correu electrònic perquè sempre, cada 6 mesos, parlo amb la seva neboda, que ella no tenia res. Comparat amb el que tenim nosaltres, ja no solament tema econòmic, no tenia estudis, no sabia llegir, no sabia escriure, l'únic que feia era les feines de la casa. I la veia ser una persona en plenitud, amb gratitud. Jo li vaig dir, ¿por qué no se viene conmigo a España? La pongo en una silla y usted habla de su vida en mis talleres. I em va dir, Jordi, ¿y por qué? Si aquí ja estoy bien. No va ser tant la contesta, que aquesta contesta la podem donar tots, o la puc donar jo, però sinó amb l'energia, amb la pau que la va donar...
Em vas enamorar d'ella,
Em vaig enamorar, i és on vaig aprendre més. Ella, el concepte de fracàs, i això Cuba, es té que estar a Cuba per entendre-ho, no existia. Y ella estaba bien. Digo, yo no necesito nada. Que mi sobrina me deja hacer la colada, me deja hacer la comida, pues yo ya estoy feliz. Claro. Pero si no me dejase, también, porque me da un techo, me da una cama, me da de comer. Llavors, aquest és l'autèntic sentit de la vida. Trobar-li el sentit a qualsevol cosa que fas.
Claro.
I si a tot el que fas li trobes, busques una mesura d'èxit o una mesura de fracàs, és quan no la disfrutes.
Sí, des de l'ego. Si busques sentit a qualsevol cosa que fas, és que gaudeixes del que estàs fent. Exacte. És important, no? Per això ho fas.
Per això jo amb el Covid he après pues, a disfrutar el dematí del cafè, de la torrada o de l'entrepà, o del simple cafè. Abans què feia? Quan dic abans, fa un any i mig, tampoc fa tant temps. M'aixecava a les 5 i mitja, menjava un bocata davant de l'ordenador i tot era anar corrents.
No has canviat amb...
Llavors, clar, a la que canvies la velocitat, abans em sentia fracassat en moltes coses, ara no. Ara,
doncs... Avui has vingut content a la ràdio, eh?
Exacte, a més content. Avui he vingut content perquè vull dir, davant d'una notícia desgraciada que tinc al meu entorn, molt trista, dic, no, Jordi, tens que aixecar, tens que agrair el que tenim, que tenim molt... i disfrutar-ho amb els cinc sentits.
Veus com és el caràcter? Perquè, clar, això és el caràcter, perquè aquesta notícia que tu tens li té una altra persona i està ensorrat.
Sí, d'acord, sí.
Està ensorrada.
Però per això et dic que hem de ser positius. Que ve una cosa, aprofitem-la, encara que sigui un cafè.
Sí.
Aprofitem-lo. Ja sé que moltes vegades, que Jordi, és que tu tens tot. Ja, però... I no he vist millor perquè no en sé.
Però possiblement, si no ho tinguessis tot, també tindries aquest caràcter.
Possiblement. Possiblement seria A veure, estic veient que s'estan fent signes entre el José
el temps
i el Marc, que em sembla que dintre d'un o dos minuts ja em faré fora. Llavors, la vida ja és per viure-la. Si ens donen cinc sentits, aprofitem-ho.
Sí,
vull dir, tot el que més... I ara que és divendres, que és el millor dia de la setmana per molts, però intentem que el dilluns també sigui divendres. Intentem que tots els dies...
I dimarts, i dimecres, i dijous.
Exacte, disfrutar de tot el que fem.
Molt bé, doncs Jordi, ens veiem divendres que ve.
Molt bé, moltes gràcies, Marc.
A tu.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Bé, doncs, fins aquí Això és de Felicitat. Els agraïm la seva companyia i els esperem. Tinguin un bon cap de setmana i compta amb la carretera. Adéu.